l'Info Migdia.
Molt bon dia, obrim Info Migdia d'avui dimarts 24 d'abril, dia per a tots de ressaca per l'eufòria que cada any ens genera la festivitat de Sant Jordi, el dia del llibre i de la rosa, que ahir ens va portar també a nosaltres a la plaça de l'Església. Avui ja, des dels estudis de Ràdio Calella Televisió, com sempre, recuperant la normalitat per apropar-vos l'actualitat de la jornada i per explicar-vos en concret quines són les modificacions de la plantilla del personal de l'Ajuntament que s'han aprovat darrerament. Comencem, doncs. Us parlem, Andrea Medina. Bon dia, Andrea.
Bon dia.
I jo mateixa, Dolors Lieuri. Avancem, en primer lloc, continguts en titulars. L'Ajuntament convocarà un concurs públic per proveir-se de la plaça de director de l'Arxiu Municipal, plaça de nova creació, que suposa la modificació de la plantilla de personal de l'administració local, que afecta també les àrees de turisme, la Brigada Municipal de Jardineria i l'àrea d'habitatge.
El tinent d'alcaldia de Recursos Generals va anunciar en l'última sessió del ple que es farà un estudi sobre els llocs de treball i que se'n tindran les conclusions abans que acabi l'any. Aquesta va ser una de les peticions que l'oposició va fer al govern municipal.
El Partit Demòcrata ha organitzat pel pròxim 3 de maig un sopar solidari per recaptar fons per la Caixa de Solidaritat amb els líders socials i polítics i les seves famílies, els líders socials i polítics que estan a la presó, evidentment. El preu serà de 30 euros i hi haurà també fila zero.
La Caixa de Solidaritat ha servit, entre d'altres, per pagar les multes i les fiances que diversos càrrecs del govern Puigdemont han hagut d'abonar per sentències judicials. Al llarg del 2017 va recaptar 5,8 milions d'euros i encara se'n demanen aportacions.
Més coses. El director de l'Agència Catalana de Notícies ha passat avui pel programa La Ciutat, on ha admès que la professió, els periodistes, reben pressions per part dels partits polítics.
L'aranyenc Marc Colomer, que també va treballar als serveis informatius de Ràdio Calella Televisió, ha defensat la pluralitat dels mitjans de comunicació catalans. L'escoltarem a l'Info Migdia.
I parlarem també en directe amb la farmacèutica calellenca Genoveva Castells per saber què està passant amb el subministrament de Dalsy, l'antiinflamatori més prescrit pels infants. També parlarem amb un dels membres de Fotofilm Calella, amb Josep Maria Colomer, arran de la mort del fotògraf canatenc Eugeni Forcano, una notícia que es coneixia ahir dilluns. Comencem, doncs. Calella convocarà la plaça d'arxiver municipal, que treballarà específicament en la gestió dels documents públics, la seva catalogació i conservació, a més de garantir-ne l'accés i la difusió. Una funció que, segons es va explicar des del govern municipal, deriva de les obligacions que tenen ara les administracions públiques arrel de la implantació dels serveis telemàtics. La creació d'aquesta nova plaça es va aprovar en l'última sessió plenària, en la qual també es van tirar endavant altres modificacions de plantilla de personal públic que afecten, en aquest cas, a la Brigada de Jardineria i també l'àrea de turisme.
Per crear la plaça d'arxiver municipal, el consistori reconvertirà l'actual plaça de tècnic superior de cultura per incorporar-hi les funcions que li són pròpies. Es cobrirà per mitjà d'una convocatòria pública i oberta, tal com va explicar el tinent d'alcaldia de Recursos Generals, Jordi Sitjà.
Té molt més a veure amb l'arxiu municipal i amb les noves imposicions que crea l'e-electrònica, l'administració electrònica, que ens comporta que tindre uns mecanismes de control i d'arxiu, que no necessàriament vol dir que aquesta persona, ja ho entenem, serà el que físicament acabarà generant els arxius, sinó que serà el que dictaminarà quines són les metodologies de treball perquè després les persones o empreses a qui correspongui executin.
La modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament va obtenir en aquest punt el suport del conjunt del plenari, però no en la resta d'apartats que recollia la proposta d'acord que es va votar de forma conjunta. L'oposició va ser especialment crítica amb la reconversió de la plaça d'oficial de segona categoria de la Brigada de Jardineria en una d'auxiliar d'administratiu pel servei d'habitatge.
La derivada de l'extinció de la plaça de la Brigada és que es posi en marxa en paral·lel al procés per cobrir la d'oficial de primera categoria per mitjà de promoció interna. No hi podrà accedir la persona que desenvolupava les funcions de responsabilitat del servei ocupant, però una plaça de segona categoria i com a laboral. Una situació que va posar de relleu el regidor d'Iniciativa Els Verds, Sebastián Tejada, que va lamentar que amb aquesta modificació la plantilla de la Brigada perdi efectius.
Ara ens queda l'atenció el següent, que redueixi la plantilla de jardineria quan hi ha un grup notable de voluntaris fent tasques al Parc del Mau i quan la superfície de jardins no ha minvat. Mirant la plantilla de personal de l'Ajuntament, que l'únic oficial de primera de la brigada de Parcs i Jardins no sigui el responsable del servei i que ho sigui un oficial de segona. Això com a mínim és cridaner. I ens preocupa que qualsevol persona, en concret aquesta persona, perdi la seva feina i, per tant, voldrien tenir una justificació de per què passa.
El tinent d'alcaldia de Recursos Generals va respondre-li que la persona que assumia la responsabilitat de la brigada de jardineria ho feia de forma eventual i va defensar la necessitat de tirar endavant el canvi proposat i aprovat. A tot això va negar que el servei en resulti afectat.
Hi haurà una figura doncs, molt més clarificada de qui és l'encarregat, perquè serà algú que haurà guanyat la plaça en un concurs públic, encara que sigui de promoció interna, però és públic i dintre el personal de la casa obert. El que s'ha fet és les funcions que tenien molt a veure, en part, amb neteja de parterres, de parcs, de places, o del passeig de Manuel Puigverd, del passeig de Mar, per entendre'ns, és una funció que pel capítol 2, degut a les necessitats que tenim, està assolint marc i horitzó, a més d'una manera absolutament satisfactòria, quan el que parlem és bàsicament de neteja d'aquests espais. La plantilla de jardiners s'està destinant més a la funció específicament professional i a l'especialitat de tractar la jardineria, les podes.
Sí, ja va reconèixer que l'escenari més òptim per l'Ajuntament de Calella seria poder reforçar sense restriccions la plantilla, però que hi ha condicionants que ho impedeixin, d'aquí va dir la necessitat de dur a terme la reestructuració que també afecta a l'àrea de turisme.
Es canvia la plaça d'auxiliar administratiu que s'extingeix per jubilació de l'empleat públic que l'ocupava per una de titulació i coneixements superiors. Des de l'oposició, tant la CUP com Esquerra van exposar la necessitat d'iniciar un estudi profund sobre els llocs de treball i la retribució que reben els empleats municipals. Escoltem Jean Catà i Cristina Gómez.
En cada ple, fa dos mesos ens vam trobar també amb una revisió dels llocs. A l'octubre vam aprovar-ne una altra que tenia a veure amb la jerarquia de la policia, etc. Cal una revisió total i general de tots els llocs de treball i de totes les tasques que fan els diferents llocs de treball de la casa. Fa molts anys que no es fa i aprofito, la benentesa per preguntar a veure si hi ha una calendarització al respecte.
Es parla d'un compromís per part del govern i específicament del tinent d'alcalde que va participar en aquesta reunió en relació a començar un nou estudi retributiu i es parla que es farà el més aviat possible i que abans de final d'any estarà finalitzat. Ens agradaria preguntar-los una mica això, com tenen previst fer-lo, amb quins calendaris, amb quines finalitats i si ens podrien explicar una mica aquest compromís també que van prendre davant dels sindicats.
El tinent d'alcaldia de Recursos Generals va anunciar que la Junta de Govern Local acaba d'adjudicar els treballs per iniciar l'estudi que estarà enllestit abans d'acabar l'any.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Seguim en directe a l'informatiu, 1:38, ho anunciàvem ahir. Ciutadans ha constituït partit propi a Calella, amb el qual es presentarà les pròximes eleccions municipals previstes per l'any que ve. Ahir tenien parada la Fira del Llibre i de la Rosa a la plaça de l'Església amb motiu del Dia de Sant Jordi i vam tenir l'oportunitat ahir de parlar amb ell sobre el seu projecte polític.
Però només van voler respondre a qüestions sobre Sant Jordi per no polititzar la diada, van dir. Escoltem l'entrevista.
Ens trobem aquí a la plaça de Sant Jordi en aquesta Fira del Llibre i la Rosa amb motiu del Dia de Sant Jordi. Parlem ara amb la Rosa Redondo, ella és la coordinadora local de Ciutadans aquí a Calella, que avui compten amb una parada en aquesta fira. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Com ha sorgit aquest grup polític de Ciutadans? Fins al 2016, eleccions del 2016 autonòmiques, teníem partit polític. En aquest temps no s'ha sabut gaire, no ha estat a l'esfera pública i ara ha tornat a començar. Com ha anat aquest temps?
Bueno, jo, com t'he dit abans, avui és un dia festiu, un dia per participar tot del Dia de Sant Jordi. Avui no vull parlar de política, només del dia, de la gent que ha vingut a saludar-nos i bueno, estem contents de com va tot.
Com valoren aquesta festa local que es fa de Sant Jordi aquí a Calella?
Valorar
aquesta Fira del Llibre a la Rosa, totes les activitats que es fan.
És una festa molt festiva, molt, ens agrada a tots els que ens sentim catalans. i bueno, és això, és participativa.
S'acosta molta gent aquí a la parada de Ciutadà?
Sí, sí, s'ha acostat molta gent. A preguntar, bueno, a agafar la rosa que regalem, molt bé tot.
És una mica una parada informativa de cara, suposo, a que es coneixi a aquest nou partit?
Bueno, sí, com tot, estem aquí amb els companys d'Esquerra, del PDeCAT, pues com tothom.
Doncs moltes gràcies, Rosa Redondo, coordinadora de Ciutadans.
Gràcies a tu.
Aquesta és la breu xerrada que teníem ahir amb els representants de Ciutadans aquí a la ciutat de Calella. Altres qüestions. El Partit Demòcrata organitza un sopar a benefici de la Caixa de Solidaritat. És la bossa de diners que han creat l'ANC i Òmnium perquè els empresonats i les seves famílies puguin fer front a les despeses derivades de la seva situació personal i processal. El sopar que organitza l'agrupació local del Partit Demòcrata amb el suport del grup parlamentari de Junts per Catalunya tindrà lloc aquest pròxim dijous 3 de maig. S'anuncia la presència de familiars dels líders socials i polítics que estan privats de llibertat.
El sopar es farà a la Guingueta Bahari i el preu serà de 30 euros. Es contempla també obrir una fila zero. Les places són limitades i les inscripcions es tancaran el pròxim 30 d'abril. La Caixa de Solidaritat que gestiona l'ANC i Òmnium Cultural va recaptar 5,8 milions d'euros el 2017. La dada es coneix arrel de la presentació de l'informe econòmic que l'Assemblea va celebrar a finals de febrer.
Més coses. El director de l'Agència Catalana de Notícies, Marc Colomer, defensa que a Catalunya hi ha un microclima de mitjans de comunicació molt plurals, mentre que l'Estat espanyol diu la majoria de mitjans defensen en la seva línia editorial la Unitat d'Espanya com a bé suprem. Ha posat com a excepcions alguns mitjans com eldiario.es o també Público.
Així s'ha expressat Colomer, ex-treballador de Ràdio Calella Televisió, avui al seu pas pel programa La Ciutat.
Els mèdia és evident que tenen una influència importantíssima en els posicionaments públics de la gent que té projecció social, no? Jo defenso, per exemple, que Catalunya és un, com ho diríem, un microclima molt plural en quant a mitjans de comunicació, és a dir, l'oferta és molt variada des de tot el ventall ideològic i editorial, i és veritat que si aquest exercici el fem parlant del conjunt de l'Estat espanyol, ostres, veiem línies editorials que dins els matisos, molt matisos, van bastant atrinxerades en la defensa del bé suprem que és la unitat d'Espanya, no? Amb honroses excepcions, eh?
Colomer ha admès haver rebut pressions per part de partits polítics de tot l'espectre ideològic, des de l'extrema esquerra fins a l'extrema dreta. Tot i així ha assegurat que no li tremolen les cames pel compromís periodístic que tenen amb la societat catalana.
Les pressions, jo mentiria si no digués que venen de tots costats, i quan dic de tots costats vull dir des de l'extrema esquerra fins a l'extrema dreta. És evident que sí, no? I que, a més, des dels espais polítics de control del govern les pressions es multipliquen. És lògic, però això no exclou a ningú. És veritat que hi ha espais polítics que exerceixen la pressió d'una manera més, diguem-ne, més elegant, o fins i tot més seductora, si em permeteu.
Colomer ha destacat els principis periodístics que defensen a capa i espasa. Ha afirmat que si els mitjans de comunicació renunciessin a aquests valors, no serien res, posant de relleu especialment la credibilitat.
No ens tremolen les cames per moltes qüestions. Primera, per una qüestió de compromís periodístic. Tenim molt clar quin és el nostre compromís, tenim molt clar quins són els límits del compromís periodístic des de l'òptica de la independència professional, de la pluralitat i de la veracitat i la credibilitat. I, de fet, ho tenim tan clar que si no fos per això, segurament no ens quedaria cap altre capital. És a dir, si nosaltres renunciéssim, si l'Agència Catalana de Notícies o qualsevol altre de mitjà de comunicació públic renunciés a aquests principis bàsics, pluralitat, independència professional, veracitat, credibilitat, etc., ens quedaríem sense res. L'únic que tenim és la credibilitat.
El director de la CN ha diferenciat entre les pressions i els atacs infundats, sobretot en temes emocionals, en els quals és més complicat racionalitzar els arguments.
Jo sí que diferenciaria una cosa, que són les pressions, que existeixen i que formen part del dia a dia de qualsevol periodista, anant bé, perquè si no vol dir que algun viatge hi estem imprimint, i l'altra cosa són els atacs infundats, no? I el que més greu sap segurament des del punt de vista doncs meu, ara mateix des de la direcció de l'Agència Catalana de Notícies, és que quan se situa el debat en elements que són més emocionals que racionals, és molt difícil fer una anàlisi racional i argumentat de les coses, no?
Colomer considera que cal que els mitjans de comunicació, especialment els públics, han de posar l'atenció sobre el focus informatiu que genera interès en la ciutadania. També ha qualificat l'autocensura, la limitació dels propis periodistes en tractar certs temes o enfocaments, com el pitjor tipus de censura.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
3/4 de 2, Dalsy és una marca d'antibiòtic infantil molt usat per les famílies, potser el que més, això d'entrada. Moltes d'aquestes famílies s'hauran sorprès segurament aquestes últimes hores en llegir titulars o escoltar-los, titulars com per exemple que no hi ha subministrament de Dalsy a les farmàcies o que se n'han hagut de retirar caixes per un error de la farmacèutica. Per això, avui a l'Info Migdia ens volem posar en contacte amb Genoveva Castells, ella és la propietària de la farmàcia Castells de Calella. Bon dia, Genoveva.
Hola, bon dia.
Ens hem d'alarmar per això?
No. Però escolta'm, una petita precisió. Mm-hmm. No és un antibiòtic, eh?
Antiinflamatori, disculpa. Un antiinflamatori.
Mm-hmm. Sí, sí. No, però no hi ha cap motiu d'alarma perquè, com bé has dit, és una marca. Una marca és un nom registrat, però aquest nom registrat té un principi actiu. I el principi actiu no està desabastit, o sigui, no hi ha Dalsy, però hi ha altres marques, i hi ha el principi actiu a la venda.
Mm-hmm. De fet, des de Sanitat es recorda que actualment hi ha fins a 21 medicaments més amb la mateixa composició i dosificació que el Dalsy, que està recomanat per l'alleujament simptomàtic del dolor ocasional lleu i moderat en els nens. Per tant, tranquil·litat en aquest sentit, no hi ha la marca, però hi ha altres medicaments que les famílies poden usar amb total tranquil·litat.
Exactament, sí. I a més també fent una altra precisió que és que l'error, o sigui, la retirada del medicament no comporta cap risc sanitari perquè quan es va detectar quin era l'error, l'error està dintre el prospecte, estava mal imprès, en comptes de posar 100 mil·ligrams posava 200, i, per tant, no era correcte el prospecte, però el producte estava en perfecte estat. Però, de tota manera, aquests lots on es va detectar l'error no van arribar a vendre's. Vull dir que en cap moment cap d'aquests lots ha arribat a la població. Vull dir que tampoc hi ha cap motiu d'alarma per l'error possible del Dalsy. Uh-huh. Amb la qual cosa és senzillament un tema puntual d'aquest medicament que ha tingut un problema a l'hora d'envasar-lo o d'etiquetar-lo o del que sigui.
El que es desprèn de tot plegat és que s'és estrictament i molt escrupolós, en aquest cas l'Agència Espanyola del Medicament, a l'hora doncs, de posar a la venda certs productes, tant en la seva composició com fins i tot en les indicacions que s'acompanyen en el prospecte. Molt escrupolosos.
Evidentment, això, tot medicament passa un registre sanitari i es passa uns controls exhaustius. En aquest cas, com ja estava registrat, és un producte de molta rotació i tot això va ser el laboratori que va tenir un problema a la impressió. Però el que és el medicament que està a la venda a farmàcies és tot controlat i tot les cadenes de caducitat, els controls de lots i tot això, per això es va detectar. Perquè si no ens haguéssim enterat quan ja feia 3 mesos que s'estava venent. Això es va detectar immediatament i es va retirar immediatament, que això va comportar que tota fabricació de medicaments és complexa i necessita un temps. Si es retira aquest lot que vestia tantíssimes comercials i tantíssim distribuïdor farmacèutic, evidentment estan sense subministrament perquè ara han de tornar a reetiquetar i a tornar tot el procés. És per això que no hi ha en el mercat, no perquè hi hagi cap problema amb el que s'estava venent fins ara.
Doncs que ens quedem amb aquest missatge a la tranquil·litat després de conèixer aquest error en el prospecte de Dalsy. Agraïm els aclariments de la Genoveva Castells, la propietària de la farmàcia Castells de Calella. Moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada.
De res, a vosaltres.
Gràcies.
Adéu, bon dia, bona tarda. Adéu.
57.9 FM.
Decofred, des dels anys 80, empresa dedicada al servei de l'hostaleria, fred industrial i aire condicionat. Subministrament i instal·lació de tot tipus de maquinària d'hostaleria i restauració. I també, en totes les seves variants, equipaments de climatització i extraccions de fum. A Decofred sempre li proposem les millors solucions per equipar i climatitzar el seu negoci. Decofred, carrer Sant Jaume 442, Calella, a la mateixa Nacional 2. Decofred.com.
Taller Lluís Martí, el lloc on trobar el teu cotxe. Digues quin cotxe vols i nosaltres te'l trobem al millor preu. Taller Lluís Martí, més de 50 anys al servei de conductors i conductores, una llarga trajectòria dedicada a la venda i reparació de vehicles i, a més de la mecànica, planxa i pintura. Un servei total del taller Lluís Martí. Reparació i venda de vehicles. Nous i ocasió. Som Taller Multimarca. Carrer Indústria 123-125, Calella.
facebook.com/Ràdio Calella. Twitter, @RadioCalellaTV.
Ha mort als 92 anys el fotògraf Eugeni Forcano, que residia a Canet de Mar. Ha estat un dels professionals de l'art de la fotografia més destacats de la segona meitat del segle XX a Catalunya, amb un llegat artístic i cultural que dona testimoni, entre altres, dels grans canvis dels anys 60 i 70. També va treballar altres gèneres, com la il·lustració, també la moda i la fotografia creativa, en aquest cas a cavall del simbolisme i el surrealisme. Va treballar a Destino, també per la prestigiosa agència France Press. La seva trajectòria va ser reconeguda amb el Premi Ciutat de Barcelona de Fotografia en blanc i negre. També l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya va atorgar-li la medalla d'or per les seves diapositives. Era habitual veure'l, Eugeni Forcano, amb la gent de Fotofilm Calella, sobretot en els actes del Festimatge. Josep Maria Colomer, bon dia.
Hola, bon dia.
És així, no? Era amic vostre, sí, podríem dir, amic de Fotofilm Calella.
Exactament. L'Eugeni, aviam, potser val més comentar una miqueta més la seva vessant més personal amb nosaltres, perquè la part professional ja l'has comentat tu, amb els diversos premis i amb el Nacional de Fotografia també. I aviam, amb nosaltres va ser doncs com un mestre, no? Ell era nascut a Canet, d'avis calellencs, i va dedicar tota la seva vida al món de la fotografia. Sobretot fotografia de reportatge. També va ser una persona que va fer una recerca a l'àmbit del color. Amb nosaltres, amb els socis més antics de l'entitat, podríem dir que va ser, a més d'un bon amic, que ho ha continuat sent fins a la seva mort, i moltes vegades un confessor fotogràfic. Va ser un mestre, i el que li podem dir d'ell, doncs, que era una d'aquestes persones que simpàtica, somiador, fantasiós, dogmàtic, era una persona que es feia seu a tot el públic, no? Podríem dir-li que era un d'aquells mestres espavilats que sap apropar-se als alumnes i que els sap sembrar una llavor, que en aquest cas era la fotografia, no? Això era una de les coses principals. Nosaltres, juntament ell, amb la Roser Martínez Rochina i en Josep de la Higuera, van ser un dels que van promocionar més el nostre concurs de les Torretes, no? El trofeu Torretes. Sí, aquest any hem fet el 42 aniversari, doncs ells són molt culpables, per dir-ho d'alguna manera, de que haguem arribat aquí. Ells van ser els que van promocionar els primers anys, i bé, doncs han sigut uns bons amics, i les seves fotografies doncs són una mostra de la seva visió fotogràfica, que és una de les coses més importants dels que fem fotografia, saber excloure tot el que és superflu d'una fotografia i enquadrar només allò que és important, no? O sigui, és una intuïció visual i una mirada de fotògraf, eh? No sé, vull dir, era una persona molt, molt estimada, fins i tot nosaltres, a part de la missa personal, també li vam rebre un homenatge l'any 2011 dintre els actes del festimatge, i doncs amb aquest motiu, no?, perquè sempre ens havia fet costat i havia sigut un gran fotògraf a nivell general i un gran amic a nivell personal.
Ens referim a ell, a Eugeni Forcano, com un dels professionals de l'art de la fotografia, per aquesta sensibilitat, no?, que tu ara comentaves, també expressada en aquest treball més seu documental que retrata una mica, no?, la vida catalana dels anys 60 i 70, encara que té aquesta altra vessant artística.
Sí, són fotografies diferents, no? Vull dir, són fotografies de carrer, de reportatge, que són una mica fan de notari d'una època. Ell té bastants llibres que tenen fotografies seves, però en té un sobretot sobre el mercat de Banyoles, que és, bé, per la gent d'aquells anys, doncs és una experiència tornar a reviure, no?, el que era el mercat en aquells anys 60. Era un fotògraf intuïtiu, vull dir, que anava pel carrer amb la seva càmera i sempre estava pendent del que podia passar. Era, bé, un fotògraf diferent dels que estem acostumats avui en dia, que vas fent 1.000 fotos i d'aquestes 1.000 fotos te queden totes en el teu mòbil o la teva càmera i en veus dues o tres i prou, i les altres els has de llançar. Potser era perquè en aquell temps també els negatius era... La fotografia en general era una cosa que no era gens barata i havies d'estar molt, molt preparat abans de prémer el disparador. Era molt important saber quan havies de prémer el disparador i no fer malbé negatius amb imatges que eren irrellevants, i que l'important era esperar encara que fos mitja hora més i fer una bona foto i no estar tirant 50 fotos i llavors que els ha de llançar. El concepte de fotografia és molt diferent, o sigui que ara hi ha molts aficionats que estan acostumats a la creativitat digital, a un barroquisme fàcil, i moltes vegades queda eclipsat l'autèntic i més important i difícil concepte fotogràfic de la mirada de fotògraf i crear la imatge només prement el disparador.
Doncs Creu de Sant Jordi, també Premi Nacional de Fotografia del Ministeri de Cultura, Medalla d'Or del Mèrit Artístic de l'Ajuntament de Barcelona i Premi Ciutat de Barcelona, entre els molts reconeixements que Eugeni Forcano va rebre al llarg de la seva vida. Una mort, una pèrdua pel món de la fotografia que ahir quedava una mica emmascarada per tot el que tenia a veure amb Sant Jordi, però des de Ràdio Calella Televisió no ho hem volgut passar per alt, i per això avui hem trucat a Josep Maria Colomer, un dels amics que Forcano tenia aquí a la ciutat, amics de Fotofilm Calella. Moltíssimes gràcies, Josep Maria.
Sí, hem de dir que bueno, dintre de Fotofilm, sobretot dels fotògrafs més veterans, tots érem com una família, i amb ell el consideràvem igualment d'aquesta gran família.
Gràcies, Josep Maria.
Vinga, bon dia.
Més coses, i abans de la previsió meteorològica, direm que la vida de l'empresari hoteler i vinicultor espanyol Jean León inspira la història del llibre La força d'un destí, de Martí Gironell. El llibre més venut del Sant Jordi 2018 encapçala, doncs, el rànquing que va donar a conèixer ahir al vespre el Gremi de Llibreters de Catalunya.
El Premi Ramon Llull és la novel·la en català èxit de vendes de la Diada del Llibre. En castellà, el més venut ha sigut Les Hijas del Capitán, de Maria Dueñas, que les seves pàgines ret homenatge a la colònia espanyola que va residir a Nova York a principis del segle 20.
Gràcies, Andrea. Fins demà.
Fins demà.
El temps.
Net i Polit us ofereix el temps.
Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Després d'un dia de Sant Jordi tranquil i estable, en general avui continuarà més o menys la mateixa situació. Aquest matí encara amb restes de núvols prims, després el sol s'acabarà imposant. Els vents bufen en fluixos i bàsicament del sector entre el sud i el sud-est. La situació marítima estarà tranquil·la, dominada per la mar arrissada de marees de marejol, poc importants. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes poden pujar una mica, però poca cosa. En conjunt, continuarem amb un ambient relativament agradable, màximes de 22-23 graus a molt estirat durant les hores centrals del dia. De cara demà augmenta la nuvolositat, però seran núvols sempre primets, poc importants, sobretot de cara a la tarda, i amb unes temperatures que es mantindran semblants a les d'avui.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Net i Polit.
Les dues en punt, ara les notícies en xarxa. Nosaltres demà a la mateixa hora aquí a Ràdio Calella Televisió.